La carta del paisatge de la Conca a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
Bones i benvinguts al programa especial sobre la carta del paisatge de la Conca de Barberà, un programa produït per Ràdio Montblanc, l'Espluga FM Ràdio i l'Espluga Audiovisual.
La carta del paisatge a la teva ràdio amb Hermínia Martí.
Aquest programa radiofònic s'emet per Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio i pretén posar en valor el paisatge de la comarca en motiu de les jornades de paisatge que es duran a terme durant un any. A cada jornada es parlarà d'un àmbit de paisatge diferent i per cada jornada farem una edició de programa diferent. El nom d'aquest programa serà com el mateix paisatge, canviant. Anirem des del paisatge que tenim fins al paisatge que volem, passant pel paisatge que respirem, pel paisatge que treballem, pel que construïm i, òbviament, pel paisatge que disfrutem. Per desgranar tot el que es derivarà de les ponències, de les intervencions, dels debats d'aquestes jornades que realitzaran per tot el territori, comptarem amb l'ajuda tècnica i professional de Josep Ardila i Gerard Bosch. Abans de començar, però, us resumim de forma breu el contingut del programa.
Què és el paisatge? Per què és important? Cal debatre sobre el nostre territori? Què significa redactar una carta del paisatge? Quins efectes tindrà sobre el territori? Informació i contingut de les jornades.
La carta del paisatge de la Conca a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
I per respondre totes aquestes preguntes i més, doncs parlarem amb el Josep Maria Vidal,
conseller comarcal de Paisatge del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Amb en Pere Sala,
de l'Observatori del Paisatge, col·labora amb el Consell d'Europa i amb l'Associació Internacional Civilscape i ho combina amb la seva docència universitària.
Amb Roser Bernet,
activista i coordinadora de l'Associació Prioritat, entitat que impulsa la candidatura del paisatge del Priorat a Patrimoni Mundial de la UNESCO.
I del territori comptarem amb la presència de Gonzalo Gil,
director de l'empresa Drac Actiu situada a l'Espluga i gran coneixedor del nostre entorn natural.
I Àlex Rebollo,
historiador, gestor del patrimoni i museòleg. De professió i per diversió, pintura, poesia visual, lletra ferit, així com es defineix el seu compte de Twitter.
El paisatge que tenim.
Doncs bé, el paisatge que tenim, comencem i donem la benvinguda als que tenim en aquests estudis. Bon dia. Ai, hola, Josep Maria.
Hola.
Hola, Gonzalo.
Hola, què tal?
Hola, Àlex.
Hola.
Abans d'entrar a fons, però amb el contingut, expliquem una mica als nostres oients la raó d'aquest programa. I per fer-ho, deixeu-me que primer us presenti un dels impulsors de les jornades sobre paisatge, el Josep Maria Vidal, conseller del paisatge del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Bones, benvingut, Josep Maria.
Gràcies.
Per què unes jornades sobre paisatge?
Perquè de la idea d'impulsar, de tornar a treballar, diguem, el paisatge, de pensar-ne, vam creure oportú de fer un tipus de format que fos obert, que fos participatiu i que interpel·lés a la gent, no?, a participar i a pensar, sobretot a pensar, no?, a remoure una mica què és el que tenim, no?, i com deies tu, no?, a partir del que tenim fins al que volem. I a partir d'aquí, si hem de canviar coses, si les hem de deixar tal qual estan o no, no? I per això vam apostar per unes jornades, que de fet són quatre, són trimestrals. A cada jornada treballarem un àmbit del paisatge i en cada jornada hi hauran com tres subàmbits i aquests subàmbits, o sigui, això es va com fent petit, no? Es va fent dividint, doncs trobem les cèl·lules més petites que són les microponències que duraran 10 minuts i el que diguem el gruix de la jornada seran els debats. Ja anem a buscar això, debat.
Abans d'entrar en matèria, anem a definir una mica pels nostres oients, perquè clar, parlem tot el rato de paisatge, 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 però jo us llançaria una pregunta als tres. Què és per vosaltres el paisatge?
El paisatge és la cara de la teva identitat, no? com a territori. És allò que la gent veu i és allò que la gent percep de com viu un territori, de com menja un territori, de com cultiva un territori, de com pensa, de com treballa, de tot això, no?
Gonzalo, doncs, què seria el paisatge?
Bueno, per a mi el paisatge és potser més metafòric, però a les persones és tot allò que ens envolta. És l'entorn més pròxim o més llunyà que ens fa viure a dins d'un espai. És un entorn que moltes vegades no és massa valorat, perquè es valora molt més el que és el nucli, el que estem a dintre, i tot allò que està al rededor. Potser ens donem compte del valor que té quan marxem i tornem més endavant i veiem tot el que no veiem quan estàvem més sovint aquí.
I Àlex, què és per tu el paisatge? Com el definiries?
La concepció de paisatge que potser m'agrada més és la del tot, en el sentit de que no m'agrada gens i fujo sempre que puc de la concepció romàntica del paisatge. Em sembla molt bé i avui mateix he pujat fins a l'ermita de Sant Joan de Montblanc i és fantàstic, no? Estar allà en aquell mirador i veure, i tot allò segurament és paisatge, no? Però també si ens trobem enmig d'una població, en una plaça també, que allò acaba sent el paisatge, o enmig inclús d'un polígon industrial també, allò forma part del paisatge, no? El que no podem fer és abstreure, no? Aquelles peces que no ens agraden no ho són, no? O aquella carretera que passa allò no, però els camps de vinya sí, perquè són molt macos i amb una postal queden bé, no? Per tant, el paisatge és això, com deia, tot això que ens envolta, però tot, no ens en oblidem, no ens en oblidem res, i sobretot la part humana i la part afectiva, que és aquella que ens permet, que ens dona la relació amb el paisatge. Quan anem fora, no? A vegades simplement ens podem quedar amb l'estètica, perquè doncs, quan anem a visitar un paisatge que no tenim cap mena de relació, simplement és si ens agrada, si no ens agrada, si és maco, si no. Però si el vivim, si és el nostre, i tenim tot aquest component immaterial que, per tant, el fa immensament més important encara.
A banda del que és l'estètica, tot el que ens envolta pot tindre aquest caràcter de natural, o sigui, tot el que és la flora, la fauna, la vegetació, però també és tot l'urbà, tot aquell paisatge urbà que és tot l'antròpic, el que està fabricat per la mà de l'home, que realment també ens envolta, i també lo social, o sigui, tot el que és els grups de persones i les seves relacions que estan al nostre costat. Per tant, ja deia jo, és evident, fora de lo que pot ser més o menys estètic, és tot allò, el conjunt de lo que ens envolta. Sí.
Per què creieu que el paisatge s'ha de posar en valor? És que fins ara no s'ha valorat prou? Què en penseu? O sigui, a partir d'aquestes jornades, perquè es deu voler posar en valor el paisatge o redefinir, com molt bé has dit, no? Però per què s'ha de posar en valor el paisatge i no una altra cosa?
Jo crec que portem també un... Jo crec que ara és un bon moment, com que portem molt de temps treballant gairebé per inèrcia, no? Allò, sense tornar-nos a pensar on hem arribat, no? O sigui, finalment hem arribat... Bueno, hem superat una crisi, hi ha hagut uns canvis molt bèsties en quant a població, en quant a creixement d'alguns nuclis, hi ha hagut implantacions industrials, hi ha hagut infraestructures com la línia d'alta velocitat, que s'han anat implementant en el territori i que això no està bé previst. O sigui, això no hi havia una concepció prèvia, no hi havia un debat, una reflexió prèvia. I ara ho tenim, i ara creiem oportú, de fet és una pregunta, no? Si podem fer ara una pausa no vol dir aturar-ho tot, sinó una pausa vol dir pensem-ho, reflexionem, i mirem quins són els valors que té el nostre paisatge, perquè tenim paisatge urbà d'una gran riquesa, per exemple Montblanc, per exemple nuclis dispersats de població, com per exemple Senan, o les Piles, que té una riquesa com a nucli urbà, doncs anar detectant aquests valors, com el monestir de Poblet, muntanyes de Prades, el passatge de Conreu de la Baixa Segarra, no? Tot això són valors, doncs per què no els posem sobre la taula i pensem com els podem potenciar? I si nosaltres volem potenciar el paisatge, a veure com això reverteix en nosaltres com a societat. O sigui, és una excusa com per repensar una mica en quin punt estem.
Sí, jo crec que a la pregunta teva de que no sé si se li donava suficientment valor, jo crec que ha estat poc valorat. Realment, el que comentàvem abans, no? La gent que viu a dintre d'aquest... És com quan hi ha un quadre a la paret que té un marc, que arriba un moment que ja no veus el marc. Sempre et fixes en el centre del quadre, amb el que centra l'atenció, el monument, el poble... Però el marc queda aquí una mica oblidat. I clar, i en aquest cas, el marc forma part del valor del conjunt. I en aquest cas, s'ha de ficar en valor? Per suposat que sí, perquè si estem parlant d'elements inclús de dinamització turística, l'entorn juga a favor. Si està degradat, juga en contra. Però no solament això, no solament per l'estètica i perquè quedi bonic amb una foto i per vendre un producte, sinó per la mateixa qualitat de vida de les persones que estan a dins del territori. Un marc malalt arriba un moment que fa que les persones no visquin a gust i estiguin malaltes. Una situació plena de fàbriques amb un aire insoluble, la terra... Això arriba un moment que traspassa a la persona que viu. Al revés, un entorn, un paisatge cuidat, sa, bonic, pues, també juga a favor de la salut de les persones. Per tant, tant per lo que pugui ser per un producte turístic com per la gent que hem de viure aquí i ens hem d'estimar el que tenim, hem de cuidar aquest paisatge.
Creieu que la societat aquesta que vivim aquí a la comarca n'és prou conscient o hem de fer alguna cosa perquè arribi aquest... Com veieu la societat, la gent de la comarca?
Jo crec que no n'és conscient en determinats aspectes, en d'altres segurament sí, no? I enllaçant amb la pregunta que feies abans, no? Potser és preguntar-nos també i per què no? No? Per què no parlar del paisatge? De la mateixa forma que parlem de totes les coses que ens passen al nostre dia a dia, que ens afecten a la nostra vida, el paisatge també, no? Cada dia hi convivim amb el paisatge, vivim dins del paisatge, per tant, per què no parlar-hi? I en el sentit de que dèiem això, que ja potser... gent que no acaba de pensar-hi, en el sentit de que tenim una sèrie de reptes a la comarca imminents que crec que és molt interessant, no? que abordem i que doncs, la iniciativa del Consell Comarcal la trobo fantàstica. Clar, no solament el túnel, ja és el túnel del Coll de l'Illa ja és una modificació del paisatge, sinó que un cop estigui oberta i doncs, la gent de Tarragona pugui estar a la Conca en 20 minuts, que fantàstic, eh? Vull dir, no vull no, que ara que se m'acusi d'integrisme territorial i que vull la Conca per mi i ningú més, no. Però clar, això pot fer aflorar uns interessos urbanístics que acabin també modificant el paisatge? Podem acabar veient la Conca com el Penedès o com el prelitoral, no? Aquests que totes les muntanyes estan esquitxades d'urbanitzacions i de xalets lleugerament aïllats. Podem acabar veient Vilaverd com a poble encara més dormitori de, potser del que és ara, o Montblanc on arribi als 12.000 habitants perquè doncs, la gent del voltant, no? Les comunicacions són bones i per tant doncs, també fa aquest efecte crida, o el nord, no? De la comarca també, des de Santa Coloma arribar a Barcelona no és tan pesat com es podia fer fa uns anys, per tant el mateix, no? La gent, no? Que es pot acabar desplaçant. Vull dir, són aquests reptes que em sembla fantàstic, no? Que en parlem i que ho decidim. Potser sí que decidim entre tots que ens està bé aquest model de, com deia, dels xalets dispersos. Sí, doncs endavant, cap problema, eh? Però sobretot la gràcia és aquesta, que en puguem parlar i que en puguem decidir.
I que sobretot els que vivim aquí, no? Tothom pugui decidir a on vol viure, no? I com vol viure.
Sí, de fet l'Àlex també apuntava bé. Per exemple, ho dic perquè la gent també vegi que el paisatge és la resultant de moltes coses. Amb el tema que ha tret l'Àlex, no? Doncs podem posar sobre la taula un altre debat, per exemple, com pot ser que els nuclis de població petits estiguin despoblant i alhora hi hagi l'oportunitat de que la comarca es converteixi o no en una ciutat dormitori. Clar, tenim aquí unes contradiccions internes brutals i que ho hem de solucionar, o sigui, tenim uns reptes sobre la taula que hi hem de posar fil a l'agulla, i això ho hem de pensar de manera conjunta, de manera compartida, perquè si no ho fem així, si anem a base d'imposicions, no ens trobarem un paisatge que entenguem com a propi. I si no entenem el paisatge com a propi, què pot passar? Que no entendrem la comarca com a pròpia. Veurem la comarca com una cosa aliena a la nostra manera de viure. Per tant, hem d'anar a buscar crec que és l'excusa, el fet d'encetar i de poder parlar sobre el paisatge per pensar tots aquests temes que estan guardats en els calaixos i que a vegades no s'han tret mai per por o perquè no hi ha hagut la maduresa democràtica per afrontar-los de manera sana, que jo crec que és bo, és, fins i tot és saludable debatre sobre tots els aspectes i ser madurs, no? Ser madurs com a societat, saber escoltar les opinions dels altres, que les diferents opcions que tens, com les pots entendre i què pots aportar tu com a solució, no?
Bé, la comarca, com deies, és diversa, tenim, em sembla que podríem parlar de diferents països, o sigui, en una sola comarca, de diferents paisatges, no? Des de la Baixa Segarra, Santa Coloma, la Vall del Corb, el que és la conca estricta amb els ceps, amb el raïm, els boscos de Poblet, clar, això la fa encara, aquesta diversitat, la fa més atractiva també, no? A l'hora de, bueno, la fa més atractiva i potser també més complicada potser a l'hora de debatre, però això també enriqueix.
Per això el paisatge es cataloga com un patrimoni cultural. El paisatge té diferents valors que poden modificar-se en funció de molts paràmetres, però el relleu, l'orografia, és un valor del paisatge. Quan es modifica, la cosa canvia. Els elements construïts són un valor del paisatge, les masies, els pobles, la vegetació és un valor del paisatge. La vegetació, que pot tindre varietat cromàtica, varietat de textures, canvia al llarg de les èpoques de l'any. Les situacions temporals, la boira, situació de paisatge. Clar, tot això és un element cultural que, d'alguna manera, el que és important, com tu deies, és parlar-ne, ficar-les en valor, discutir-les, ficar-les perquè la gent, tots plegats, ho coneguem, perquè el que es coneix es valora i es cuida. El que es desconeix s'abandona i queda allà on és, sí, al marge de l'especulació. I jo, en aquest cas, crec que, tot i que millorin les vies de comunicació, més autopistes i més vies del tren ja no ens ficaran, perquè estan totes aquí, totes. I, o sigui que, d'alguna manera, el que sí que hem de fer és vetllar perquè la gent que vivim lluitem perquè les coses es facin una mica amb seny. Si, home, la gent ha de viure, i ha de viure de la terra, i ha de viure dels negocis, i ha de viure de la petita indústria, però aquí el que no quadraria és fer una macroestructura que sigués, no, aquí anem a ficar una fàbrica d'un macrocàmping, això destruiria el nostre paisatge. Per tant, jo crec que ara estem en la línia de, tenint en compte que són altres temps, que ja ha passat una mica el tema de l'especulació, si la gent que ens governa té una mica de seny i nosaltres valorem el que tenim, el paisatge, podem cuidar-lo.
Doncs jo crec que la millor manera per començar un procés com és la redacció d'aquesta carta del paisatge és observar també com ho fan altres territoris. Fa uns dies escoltàvem a les notícies que la comarca del Priorat es presentava perquè el seu paisatge fos declarat Patrimoni de la Humanitat. Avui parlarem amb Roser Bernet, que és de l'associació Prioritat, entitat que ha impulsat aquesta candidatura del Priorat Siurana-Montsant. Encara no la tenim en línia. Què en penseu de la feina que ha fet el Priorat? Si en sou coneixedors.
Sí, de fet, el Priorat és de les primeres comarques que ha impulsat una carta del paisatge. Ja em sembla que deuen portar uns 10 anys treballant-hi. Clar, són molts anys. Són molts anys, jo crec, que han pecat per ser dels primers, dels pioners, i això s'ha notat, no? Perquè han hagut d'entrar en dinàmiques que potser no pensaven que es trobarien. Però jo crec, jo ho veig molt, molt profitós, perquè almenys una de les coses que ens deia la Roser, i que potser ens dirà avui, no ho sé, però, i que jo ja m'ha fet meu perquè m'ha agradat molt, no? Que era de dir, de tots aquells problemes que no hem sabut solucionar com a societat fins ara, fer la carta del paisatge ens ha obligat a fer-ho. Si tots aquells nusos que hi havia que mai s'han solucionat i que això es veu al paisatge, quan hi ha un nus d'aquests que no s'han sabut solucionar, es veu. No? És com les cicatrius que tenim a la pell, es veu quan hi ha hagut una intervenció brutal, no? Clar, tots aquests nusos que hi ha hagut quan s'ha creat, bueno, s'ha anat desenvolupant la comarca, doncs potser ara és hora de començar-hi a desenredar-los i amb cura, no? Sobretot amb cura, i a veure com es pot tornar a enganxar tot això.
Intentarem trucar més tard a la Roser Bernet, a posar-nos en contacte amb ella. Mentrestant, abans de continuar debatent, escoltarem una cançó del Jordi Francolí, del músic Jordi Francolí, homenatjant a mossèn Ramon Muntanyola amb una petita peça que es diu Senant, i tornem en seguida amb tots vosaltres.
El pagès jubilat jeu en un racó al costat de l'església. Solitari, bon home, indiferent al seu destí. Com si el temps per a ell s'hagués aturat en una marxa enrere. Com si el temps per a ell s'hagués congelat en un moment delicat. Mentrestant, per la vorera hi passa un gat independent. Aquest es va parant de manera intermitent. En un dels balcons de les poques cases que habiten la plaça, una dona més aviat de constitució petita treu el cap, veure que espera algú, xafardeja tot el que pot. Fem veure que espera algú, xafardeja tot el que pot. Tranquil·litat somorta, respira el poble de Senant. Tranquil·litat somorta, respira el poble de Senant.
La poesia de Ramon Muntanyola.
La carta del paisatge de la Conca a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
Doncs continuem aquí debatent sobre el paisatge de la comarca, sobre aquestes jornades sobre el paisatge de la Conca de Barberà, que durant un any s'aniran fent a diferents parts del territori. Estàvem en el moment que estàvem parlant de que el Priorat, han portat el projecte del Priorat com a patrimoni de la humanitat, i estaves comentant, Josep Maria, que la carta del paisatge del Priorat els ha servit per coses que estaven al calaix, que no, projectes que potser estaven al calaix, que no en volien parlar o que costaven de parlar a nivell de comarca, no? S'han solucionat. Creieu que això passarà una mica també aquí a la Conca? És a dir, el fet d'aquest debat sobre el paisatge posarà temes damunt de la taula que potser són una mica susceptibles de...
Bé, jo crec que és un catalitzador. O sigui, de fet, tu deies, bueno, realment com se fa, si té valor? Bueno, doncs, davant d'un projecte han d'haver unes persones que tirin, i la feina aquesta el que fa és, primer, ficar en paper projectes de valoració del patrimoni, i en aquest cas del paisatge, i a partir d'aquí mostrar a la gent, mostrar a la societat que això té valor i que és en positiu per la gent que hi viu. O sigui, pues, moltes vegades la gent del territori té rancances en que quan se fa alguna acció d'aquestes implica més dificultat burocràtica per fer qualsevol història al teu tros, a la teva casa. O sigui, són amenaces, barreres que pot tindre per la gent del territori. És al revés. Quan hi ha una feina ben feta, que el que mostra és, que al revés, que el que fa és ficar en valor i que pot ser no una amenaça, sinó una oportunitat, això desbloqueja molt, moltes històries. Per tant, jo crec que és una feina molt ben feta en la que ens hem de mirallar per poder començar aquest camí, per suposat.
Creieu que és a dir, això que deu de... A veure, com ho poso? Això de parlar del paisatge, hi ha molta gent que diu, la primera pregunta que es fa és, i això com ens afectarà? No? És a dir, què vol dir la carta del paisatge? No? Com,
sí, esclar.
O sigui, sempre abans de debatre sembla que hi hagi una certa por, no? I això com...
Sí, esclar. Com
s'ha de superar això? Com creieu que li hem d'explicar a la ciutadania que s'ha de... O sigui, que abans de posar els peròs, no?
Sí. De fet, jo crec que hi ha com una mica de prejudici, perquè quan parlem de paisatge, la gent, la primera cosa que li ve a la ment, doncs, és protecció, no? És com dir... I ara què vol dir, això, la carta del paisatge? Que hem de convertir la Conca de Barberà en un penin supergran? No. No. Vol dir que hi hagi més protecció? Si es decideix, sí, però si no es decideix, no. O sigui, la protecció, de fet, som més proteccionistes els poms en quant a... perquè bueno, són els que limiten on es pot construir o no es pot construir, on hi ha les zones industrials, per tant, els poms ja és un element de protecció que ja s'està articulant en gairebé tots els municipis ja, i clar, o sigui, hem de fer pedagogia, no? Que és el que preguntaves, Hermínia.
Uh-huh.
Això com es fa? Doncs per això pensàvem en unes jornades, mirar de tractar tots els temes que afecten en el paisatge, parlar-los, fer unes ponències molt, molt petites, unes càpsules, no? I després provocar el debat perquè la gent... és que al final la carta, jo ho dic, ens l'hem de fer nosaltres, no vindrà ningú a fer res i a decidir com ha de ser una cosa, sinó això ho farem nosaltres. I qui creu que pot aportar alguna cosa, doncs és benvingut. Jo crec que d'això es tracta.
Ara que has parlat de les jornades, si et sembla, repassem-les una mica pels nostres oients, posem una mica de dates, de llocs, i si us sembla, anem, com que aquí tocarem una mica de tot el que es parlarà al paisatge. La primera jornada
és
el dia 18 de març, es parla sobre l'entorn, la flora, la fauna, el paisatge com a productor, el vi com a producte llança. Explica'ns una mica com aniran aquestes... O sigui, com estan organitzades aquestes jornades?
Les quatre jornades que fem, que són trimestrals, les hem agrupat com per famílies, no? La primera, la que deies tu, doncs és l'àmbit més natural, no? El sector primari, no? del paisatge, allò, el que és la terra, el que és la naturalesa, el que és el que n'obtenim d'això, no? El que potser la gent entén més per paisatge, no? La segona jornada serà sobre l'economia. Que això què és? Això és infraestructures, això és mobilitat, això és pla estratègic, això són energies renovables, això és gestió de boscos, això tot el nivell energètic. Després tenim la...
Que aquesta segona es farà el 17 de juny, a Barberà de la Conca.
Correcte, coincideix amb la festa del Trepat,
uh-huh.
I ho farem al castell de Barberà. Després tenim la tercera jornada, que la fem al setembre a Santa Coloma...
Al Castell dels Comtes, a
Correcte.
Santa Coloma de Caral, el 23 de setembre.
Correcte. I aquest ja és de la construcció, no? Dels elements... Jo prefereixo dir-ne de la mà de l'home, no? En el sentit de les construccions, les ferides en el territori, dels nuclis de població, tot això que l'home ha construït amb les mans, no? I l'última jornada, que es farà al desembre...
El 16 de desembre.
El 16 de desembre, al Museu de la Vida Rural, de l'Espluga Francolí, doncs és la vessant de la fesomia, que en diem, no? El rostre, que això inclou des del turisme fins a la representació artística del paisatge, passant per la història, no? Una mica seria això, hi ha un tast de tots els temes. Cada jornada tindrà un format diferent. Jo crec que la primera potser és més acadèmica en aquest sentit, és més format ponència, no? Però l'última no serà ponències, no? Perquè al tenir aquest element més artístic, doncs potser són uns concerts, potser són unes interpretacions en directe, potser el format ens sorprendrà, no? I d'això es tracta, d'anar fent ponències diferents, com és el paisatge diferent.
I acabareu el febrer del 2018 amb aquestes conclusions, que encara el lloc està per determinar.
Sí, el lloc en principi ho faríem a Montblanc, si no hi ha si no hi ha cap canvi, i la idea és que de cada jornada, els temes que haguem tractat, doncs en traurem unes conclusions, uns punts forts que creiem que s'hagin de desenvolupar a la carta del paisatge, i l'última jornada serà com per agafar paper i llapis i dir, ostres, doncs aquest any que hem estat fent aquestes jornades, i altres, també hi haurà altres activitats, les jornades només estructuren l'any, però entre jornada i jornada hi haurà més cosa. La idea és que les conclusions, doncs, anem a buscar aquells punts clau que hem de treballar ja de cara a la redacció de la carta del paisatge. I llavors serà, en diem, la jornada 0.0, perquè és el punt d'inici de la carta del paisatge.
Bé, seguint una mica debatent sobre el paisatge, ara ja heu vist que el paisatge toca tot, no? És que el paisatge diríem que bueno, som hasta nosaltres, paisatge, no? Quin objectiu? On hem d'arribar? O sigui, què s'imagineu vosaltres? Què us agradaria que passés un cop... Què us faria il·lusió del paisatge de la Conca que passés? Quin objectiu? On voleu arribar?
Jo crec que bueno, el paisatge s'ha de cuidar i s'ha de preservar davant de si hi ha algun tipus d'iniciativa que pugui alterar més de lo que ara tenim el paisatge. No? Hi ha un element del paisatge que m'ha agradat molt, és el rostre, és la cara. Si nosaltres tenim i ens cuidem i ens arreglem i ens pintem perquè la gent ens trobi ben macos, doncs ho hem de cuidar igual amb el que ens envolta, no? I realment, doncs, no sé si costarà molt o costarà poc, però el que es tracta és de vetllar perquè en un futur no hi hagi iniciatives que trenquin, com a mínim, el que hem heredat. Hi ha un element del paisatge que és curiós i que encara pot arribar a ser més metafòric de lo que és en si ja aquest marc. I és que el paisatge que ens envolta acaba en l'horitzó. L'horitzó és aquella línia, és aquella línia visual que on arriba la nostra vista, que donant una volta de 360 graus, pues ens marca tot un relleu, és el skyline, no? Nosaltres aquí, jo quan era petit, mirava, vivia a Riu d'Abella, mirava i a la nit no es veia res, no es veia cap llum, es veia dos llums de l'Espluga, dos llums de Vimbodí, i ara miro l'horitzó i està tota plena de llums per tot arreu. A la nit, de dia, es veuen molins també, i jo crec que hem de cuidar tot sense el nostre paisatge, el més proper i el més llunyà, perquè no acabi sent un paisatge tan diferent o tan degradat que, bueno, que aquesta cara no estigui ben arreglada, que la gent ens pugui veure macos.
Que no ens reconeguem, no?
Que no ens reconeguem nosaltres mateixos. Ja, exactament.
Nosaltres parlem del paisatge de la Conca de Barberà, però a Catalunya tenim l'Observatori del Paisatge. Parlarem amb el seu coordinador, amb en Pere Sala, que el tenim a l'altra línia del fil telefònic. Benvingut, Pere.
Hola.
Hola, benvingut aquí als estudis de l'Espluga FM Ràdio i de Ràdio Montblanc. És un programa que fem conjunt i bé, tenim aquí, coneixes el Josep Maria Vidal, l'impulsor, el conseller del paisatge de la Conca de Barberà. I et volíem preguntar, Pere, que vas estar el passat 17 de febrer, vas estar a la presentació d'aquestes jornades del paisatge al Palau Alenyà de Montblanc. Explica'ns una mica quina sensació vas tenir i una persona tan experta com és el teu cas amb el paisatge, doncs quina importància li hem de donar per començar forts amb el tema del paisatge a la comarca?
Bé, en primer lloc, gràcies per trucar i gràcies per l'oportunitat que donava l'Observatori de poder ser present en aquest programa. De passada, uh-huh, també doncs, felicito i saludo en Josep Maria Vidal per aquest impuls que ha tingut en tirar endavant la carta de paisatge, juntament amb altres entitats i amb altres persones, ajuntaments, etcètera, de la comarca. Bé, la impressió va ser molt bona, perquè precisament una carta és això, una carta és buscar acords, una carta és pensar el lloc, una carta de paisatge és mirar-se el territori, mirar-se el paisatge, veure els valors que té, i a partir d'aquí pensar el futur d'aquest territori. I em sembla que la jornada que es va fer l'altre dia, que vam tenir l'oportunitat de ser-hi, doncs va ser un molt bon inici en aquesta direcció.
S'ha de... Suposo que hi ha diferents exemples a nivell de Catalunya. Explica'ns una miqueta com ha funcionat en altres llocs la redacció de la carta, de les cartes del paisatge.
Bé, s'ha de dir que la carta de paisatge és una eina que crea la llei de paisatge, que és una llei aprovada pel Parlament l'any 2005, i és una eina precisament d'acord, no? Per buscar acords, per concertar actuacions entre diferents agents, actors, ENS, persones en un determinat territori. De fet, cada carta de paisatge, que no són moltes les que s'han desenvolupat a Catalunya, perquè precisament un dels valors que té la carta és que necessita un fort lideratge, una societat compromesa, un territori que s'ho cregui, i per tant això no passa sempre, malauradament, però de llocs on ha passat, doncs la manera de treballar-se també ha estat diversa, depenent de les característiques de cada lloc, de la idiosincràsia, del teixit social, de la voluntat que hi ha hagut en els ajuntaments. En general, les cartes han començat sempre doncs, amb un treball tècnic d'entendre, de comprendre, d'estudiar el paisatge del lloc, ja sigui una comarca, ja sigui un grup de municipis, que no sempre és una comarca, però en general sí que ho ha estat, almenys de moment, i a partir d'aquí treballar sobretot en buscar, doncs això, buscar acords, concertar què pot fer un ajuntament amb una entitat determinada, fins i tot amb un privat, amb una denominació d'origen, per exemple, que seria un cas doncs, exemplar en el cas del Priorat, que és la comarca veïna, i que també podria ser en la Conca Barberà. Per tant, buscar aquests acords de cara a pensar i a acordar doncs, actuacions i responsabilitzar-se i que es puguin anar implantant amb el temps. I, per tant, la carta de paisatge s'ha d'entendre no tant com només com una voluntat, no? com una declaració d'intencions, que també és això, és una declaració inicial d'intencions, sinó que és un compromís que s'agafa a les administracions del territori, amb els agents del territori, de cara a impulsar actuacions de millora del paisatge.
És a dir, que no només es quedi en un paper escrit, no? Sinó que en derivin aquí unes actuacions que tinguin impacte positiu en el territori, suposo.
Exactament, i a més actuacions que poden ser de tot tipus. Jo penso que una carta és una eina molt bona per a l'escala local, a l'escala dels municipis, per millorar el paisatge, i és una eina, una oportunitat pel desenvolupament local. I tot passa per entendre, per comprendre, per descobrir o per redescobrir els valors que té el nostre territori, fer d'aquests valors oportunitats, i a més, la carta també és una manera, i per exemple, en el cas de Conca Barberà, amb aquestes sessions que s'han programat en els propers mesos, és una manera de repensar el lloc i de pensar un nou model de desenvolupament, com ja han fet, per exemple, doncs, el Priorat, o ho estan fent el Lluçanès, o també s'ha fet a la Vall de Camprodon, etcètera, etcètera. Cadascú amb la seva metodologia, cadascú amb el ritme que ha pogut fer-ho, amb els agents que s'hi han implicat, però en el fons es tracta d'això.
Perquè suposo que no podem comparar comarques, no? És a dir, el que per una comarca li serveix, potser per una altra doncs, és totalment el contrari a l'hora de redactar una carta. És així? Vull dir, no hi ha una metodologia per tots iguals, no?
A veure, sí que hi ha un consens en el sentit de que una de les coses que cal fer és entendre el teu territori. Per sort, a Catalunya ara disposem dels catàlegs de paisatge. Els catàlegs de paisatge és una tasca que ha fet l'Observatori del Paisatge juntament amb les universitats i altres agents. Llavors, s'ha cobert tot el territori, és un diagnòstic a nivell paisatgístic de Catalunya, i no només diagnòstic, sinó que també s'han definit uns objectius de qualitat i unes propostes de futur, i per tant aquí es té un marc, però no es parteix de zero, ja hi ha un treball inicial a una escala determinada, però després la carta de paisatge pot servir, hauria de servir per anar més en detall. Per tant, un primer coneixement del territori i del paisatge de la Conca Barberà, i en aquest cas, a la casa de la Conca, doncs estem parlant de cinc paisatges, no és un únic paisatge, estem parlant de cinc paisatges, no? La Conca de Poblet, la Baixa Segarra, les muntanyes de Prades, l'Alt Gaià, les Garrigues Baixes i la Llocorb. Aquests cinc paisatges, entendre'ls bé, i és a partir d'aquí que a tot arreu, no? La carta paisatge està pensada per trobar acords. Per trobar acords no entre tots, sinó a vegades pot ser entre dos, entre tres, i corresponsabilitar-se. En molts àmbits, en l'àmbit urbanístic, per tant, en l'àmbit d'intentar fer millor el territori i d'ordenar millor el territori, en l'àmbit urbanístic, en l'àmbit de l'agricultura, en l'àmbit del patrimoni, en l'àmbit del turisme, el paisatge és un recurs per al turisme, un recurs de primer ordre, en l'àmbit educatiu, l'àmbit de la formació, és a dir, em sembla que l'interessant de carta paisatge és precisament que abordes o que situes el paisatge en el cor, o pots situar el paisatge en el cor de moltes de les actuacions que són quotidianes de la vida d'aquests municipis.
Bé, és que com que el paisatge és tot, sembla que sigui quasi el motor, no?, de cada comarca, fins
i
tot.
És així. I més en comarques on el paisatge doncs, és un atractiu, no?, com en el cas de Conca Barberà, des de les seves singularitats i varietats segons cada un d'aquests cinc paisatges que s'han identificat. Però és així, això és una cosa, per exemple, doncs que el Priorat ara mateix ho estan impulsant, és a dir, el paisatge és l'eix central per repensar el model de desenvolupament de la comarca, que una de les estratègies que han utilitzat és la candidatura per ser reconeguts doncs, Patrimoni de la Humanitat. Podria ser un altre. Però, en tot cas, tant si se'l reconeix com si no se'l reconeix, ara tenen un full de ruta. Un full de ruta que està basat en el paisatge i que els plans de desenvolupament que estan desenvolupant a la comarca també tenen el paisatge al centre, no? El motor, que deies tu. I això és el que una carta et permet fer. Cadascú el seu ritme i amb la intensitat que pugui.
Doncs Pere Sala, coordinador de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, no sé si els nostres convidats d'aquí a l'estudi voleu dir-li alguna cosa. Sí?
Hola Pere, no, més que res saludar-lo i bueno, sobretot agrair-te doncs, la implicació que des de l'Observatori del Paisatge heu fet, des del primer dia que jo vaig entrar com a conseller de Paisatge, doncs el primer lloc on em vaig adreçar va ser a l'Observatori del Paisatge, les portes obertes, gent fantàstica, gent que treballa molt de manera incansable pel paisatge i que ha fet una gran feinada en altres territoris i que ara bé, ara tocarà treballar a la Conca de Barberà, oi, Pere?
Doncs exacte, t'agraeixo aquestes paraules, però precisament sempre ens ha meravellat doncs, aquest lideratge, aquestes bones intencions, aquesta forma de treballar que té des del territori, i el vostre cas és un, no? I el teu, doncs, particularment, doncs, és així. I, per tant, seguirem col·laborant amb vosaltres i ens teniu a la vostra disposició avui, en aquest programa, i en totes les altres iniciatives que creieu oportunes que us podem ajudar.
Doncs gràcies. Moltes gràcies, Pere, de l'Observatori del Paisatge de Catalunya. Bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara escoltarem Fesomia del País.
Tots en ordre, veig la serra i el pendís i les cases amb renglera i el carrer tot net i llis i les flors a la finestra mig obert al porticó i una oreneta que passa per fondre's en l'horitzó. Tots en ordre, veig la serra i el pendís i les cases en renglera i el carrer tot net i llis i les flors ulls a la finestra, mig obert el portico, i una oreneta que passa per fondre's en l'horitzó.
Seguim aquí amb aquest programa especial sobre la carta del paisatge de la Conca de Barberà, un programa produït per Ràdio Montblanc, l'Espluga FM Ràdio i l'Espluga Audiovisual. Tenim, continuem tenint entre nosaltres el Josep Maria Vidal, en Gonzalo Gil i l'Àlex Rebollo. Estàvem parlant sobre, amb micro tancat, sobre com podríem encoratjar la gent a participar en... o per què la gent hauria de participar en aquestes jornades, no? I de quina forma? Per què és important que la ciutadania es comprometi amb el paisatge?
Perquè el paisatge és on vivim, no? És casa nostra, i jo crec que ens hem de responsabilitzar cadascú des del seu àmbit, cadascú des de la seva òptica, des del seu vidre. Doncs jo crec que des de, diguem... No és per posar categories, no? Però jo crec que tothom pot aportar. Des de qui es coneix el territori perquè l'ha trepitjat, o perquè hi va en bicicleta, o perquè realment és estudiós d'això, o perquè la seva professió li permet veure-ho d'una determinada manera, clar, des de molts àmbits, no? Des de la sensibilitat fins al nivell ja més acadèmic, o des de la quotidianitat. No em sortirà mai, és
quotidianitat.
Correcte. I la idea és aquesta, no? De no fer-ho complicat, de fer-ho fàcil, de que la gent... Jo crec que és fàcil opinar, és fàcil de parlar amb el cor, és fàcil de voler proposar. Jo crec que totes les intervencions seran benvingudes tant a les jornades com en els altres àmbits que tinguem de debat.
Sí, jo crec que... Bueno, de fet, és el mateix que comentàvem abans. La gent... davant d'una proposta com aquesta, i el desconeixement fa una mica primer dubtar i veure el què, no? Per tant, els responsables tenen que tindre una gran tasca pedagògica d'explicar-lo tot poquet a poquet. Som gent de poble, a vegades una mica d'usos de cap, però amb una mica de pedagogia i buscant això que sentia jo, no?, dels acords, de intentant implicar la gent en les diferents accions. O sigui, això vol dir que la gent vegi que no és algo que es fa d'esquenes a la gent del territori, o sigui, que s'ha de comptar amb la gent sempre per implicar-la, perquè s'ho senti seu, no? I a partir d'aquí les persones, en cada un dels àmbits, pues, ens hem de ser corresponsables. O sigui, primer, jo crec que hi ha dos elements, no? Una, si hi ha aquest tipus de manifest, pues, primer ens hem d'adherir i hem de ser conscients, bueno, vinga, lluitem per aquesta història. A partir d'aquí, sumar-nos en cadascuna de les accions, no? Les accions són reals i el manifest és un compromís de voluntats, però s'ha de començar per aquí, no? La carta que heu fet del paisatge és, bueno, tot i sentint solament el programa, bueno, pues jo m'adhereixo, jo em comprometo, i a partir d'aquí, si hi ha accions més concretes, pues sumar-se, no?
Jo crec que precisament també, lligant amb això que ara dèiem, el fet de que la carta en si no és legislativa, per tant no comporta, però sí que, com deia també el Pep Sala, és una eina. Segurament estem en l'estadi inicial d'unes coses o d'uns fenòmens que sí que poder comportaran algunes actuacions o que tindran repercussions en el paisatge i, per tant, en la vida dels conquencs i les conquenques. Per tant, és vital que tots hi participem, perquè si no, o sigui, la carta per si no té aquesta connotació legislativa, però sí que a partir d'aquesta carta se'n poden derivar. I aleshores direm, ostres, quan se'n derivin, no m'agrada així jo, ja, però és que vam decidir apostar per això. Doncs si ara hi anem tots i decidim apostar per allò altre, doncs precisament és el moment, estem en l'estadi zero o en l'estadi inicial i ha de tenir el màxim consens, que de fet ja és fantàstic, no?, que es faci a través, no?, de que hagi tingut el consens del Consell d'Alcaldes, però ha de tenir sobretot el consens de la ciutadania i tots ens hi hem d'implicar per això, no?, perquè estem en un projecte que no és per demà ni és per demà passat, sinó que és per l'any que ve, l'altre i l'altre i l'altre, no?
És una mica pel futur de la Conca, no? Parlàvem d'aquests 5 espais, d'aquesta diversitat de la comarca, que en molts casos molta gent pot ja veure aquí el primer problema, no? I creieu que això hem de superar aquest límit una mica que tenim, perquè el problema hi és, no? La Baixa Segarra per un lloc, Boscos de Poblet per un altre. A vegades hem de superar una mica els límits administratius, no? Sí. O sigui, el paisatge és més que això.
Correcte, fins i tot dins de l'àmbit administratiu del que és la nostra comarca, doncs clar, tenim molts contrastos, no? Anem dels boscos fins a les planes, anem del secà, anem als rius, no?, els espais més fluvials, anem a la indústria, anem a espais protegits com són el Penin, no? Anem dels boscos fins als conreus. Clar, són contrastos molt, molt variats i que per això jo crec que és més una oportunitat, és més un avantatge, és més un tresor que no pas un impediment, no? Perquè si tota la comarca, diguem, conrea cereal, doncs on hi hauria l'interès, no?, en el cereal? Només en això, clar, jo crec que la varietat, la riquesa, això ens farà encara esprémer més el cervell, no?, per trobar diferents maneres d'enfocar-ho i de participar.
Sí, lo que passa és que jo crec que aquí sí que hi ha una barrera important que s'haurà de trencar i és la mentalitat encara rural, de pensar en que jo haig de protegir el meu entorn pròxim i no entendre de que el paisatge és un tema més global. I tot i que hi hagi aquesta diversitat de diferents paisatges, conformen un paisatge global. És a dir, que s'ha de trencar la mentalitat de mentalitat de poble, de treballar pel meu poble i lo de més no m'importa, sinó que és al revés. Jo crec que aquí hi ha una tasca de trencar aquestes mentalitats, que és difícil, que és difícil, però tenim l'oportunitat de fer un model diferent en el que es pugui sumar la gent i anar tots amb una. És evident que els responsables que tiren endavant aquests projectes són els que han de pensar com se fa aquest canvi de model. Però és evident que tot el desenvolupament turístic, tot el desenvolupament cultural, territorial, que ha de comptar amb el paisatge i ha de comptar d'una forma global, no local.
Bé, el fet de que sigui... Àlex, vols afegir alguna cosa?
No, és que és aquesta la línia, no? Encara tenim... O sigui, segurament, la comarca administrativament no és la que voldria molta gent a vegades, no? Però clar, és que si ens poséssim així tindríem a Catalunya, i això reflecteix molt bé, no? Les unitats de paisatge a Catalunya n'hi ha moltes i molt més que no pas 42 que són les comarques, però precisament el que hem de fer és això, és la cohesió, i això també sobretot hi arribarem, i després hi valorarem amb el paisatge si ens coneixem, no? Si tenim també unes bones comunicacions perquè anar fins a Santa Coloma no sigui potser una travessia, no? I per tant, aleshores puguem ser, no?, i que els de Santa Coloma potser no els hi surti més a compte anar fins a Igualada que anar fins a Montblanc o cap a l'Espluga. Vull dir, que ens hem de conèixer i ens hem de passejar, no?, i hem d'anar fins a Forès i sentir-nos igual que m'hi sento a la plaça Major de Montblanc, que és el meu territori proper, no? I jo crec que la valoració del paisatge, evidentment, vindrà també de la major coneixença que tinguem nosaltres entre nosaltres i entre el nostre territori.
De fet, si més no, serà una oportunitat. Una comarca diversificada, com és la nostra, tu ho has dit abans, no? Mm-hmm. És una oportunitat per conèixer-la. I a mi m'ha agradat molt això, que puguis estar a la plaça de Montblanc, puguis estar al Mirador de Forès, puguis estar passejant per la Vall del Cor i et sentis a casa, que suposo que una mica el paisatge és el que ens... Quan entres a la teva comarca, dius, ostres, estic a casa, no? Encara que no sigui el teu poble, no? Cadascú hem nascut en el poble que hem nascut, però després el paisatge dona aquesta amplitud de mires, no? I potser el paisatge serà el que ens donarà més aquest sentit de comarca, no? No sé, que
no deixa de ser, jo crec que és un projecte de comarca, però no d'aquells projectes que ens ho mirem des de fora, no? Perquè hi ha molts projectes de comarca que l'administració té una part molt activa, però el ciutadà no hi participa de la presa de decisions. Jo ara mateix no recordo un projecte de comarca així en positiu proposant, no em ve al cap un projecte d'aquest calat, no? Que tant de bo que tothom se senti interpel·lat per participar-hi i de poder construir. Jo sempre ho dic. L'avantatge d'haver pogut partir de la unanimitat en el Consell d'Alcaldes amb la signatura, diguem, del compromís, és un fet brutal, és fantàstic.
És el primer pas, no?
Perquè és que és... anirem compte dient-ho, però em sembla que és la primera comarca que inicia els tràmits de fer una carta del paisatge amb aquesta unanimitat. De fet, ja hi ha alguns pobles que alguns municipis que ja s'hi han adherit, com és Senan, Pontils, i l'Espluga Francolí ja s'hi han adherit, i tenim Blancafort, que la setmana que ve ho porteu ple, Vallclara a finals de mes i Rocafort a l'abril. Però ja ho dic, a nivell d'alcaldes ja hi ha aquest compromís i ara és anar treballant això i a nivell de gent, sobretot, perquè si això no ho treballem des de baix, doncs no serà un projecte de comarca, serà un altre projecte d'aquests globals que la gent no hi participa. No?
Si algun oient en aquests moments està pensant, ostres, com em puc informar més? Cap on ha d'anar?
Tenim en construcció encara la pàgina web, que és paisatgedelaconca.cat. També tenim el Facebook, que li anem posant la informació més de dia a dia de tot el que es va fent, que és Paisatge de la Conca. I també tenim el Twitter, que va fent aquesta informació també més dosificada, que és @paisatgeconca. A partir d'aquí, diguem, és la digital, no? Després hi ha una informació més física, més de tota la vida, diguem, que són hem fet uns mapes, uns tríptics, que això està la informació a tots els ajuntaments, a les oficines de turisme, i bé, si alguna empresa en vol o el que sigui, pot demanar al Consell Comarcal on s'expliquen les unitats de paisatge, perquè ens anem familiaritzant en aquests límits naturals, no? Dins d'aquests límits administratius. I bé, ja són aquestes fonts, no? I després també tenim una exposició itinerant que va començar al Palau Alanyà el dia que es va presentar les jornades i continua fent la ruta de les jornades amb mirant d'atacar tots els pobles, o sigui, els pobles encara que no tinguin jornada, doncs aquesta exposició hi serà. Ara mateix està a Vimbodí Poblet, a l'Ajuntament, i estarà fins a finals de mes i ja circulant.
Bé, doncs anem acabant. Voleu afegir alguna coseta ràpidament abans de...
Bé, dir que això que dèiem, ha de ser un projecte de comarca i ho sabem fer, de la mateixa forma que ens vam saber posar d'acord als 90 i lluitar en contra del pla de residus, i no solament ho vam saber fer com a projecte de comarca, sinó també com a projecte de comarca veïna, sumant-nos amb l'Alt Camp, jo crec que també sabrem fer-ho ara.
Jo crec que és una oportunitat de ficar-nos en marxa per fer que el nostre territori millori substancialment. Per tant, ens ficarem guapos i tindrem un marc magnífic, segur.
Gràcies per participar en aquest primer programa. Recordem que n'hi hauran 5 més, igual com de jornades. Fins aquí aquest programa especial que hem produït entre Ràdio Montblanc i l'Espluga Audiovisual i l'Espluga FM Ràdio. A partir d'ara, com ja us hem dit, farem el seguiment, us aproparem els continguts més interessants de les jornades i, sobretot, el que intentarem és transmetre la passió pel paisatge, la passió per la comarca i res, recordar que el paisatge és cosa de tots, així que fins una altra. A reveure.
Programa especial sobre la carta del paisatge de la Conca de Barberà. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc, presentat per Hermínia Martí.